A més dels animals, evidentment, qui també pot passar-ho molt malament en aquestes setmanes de confinament poden ser les persones. Estem acostumats a un ritme de vida que haurà de canviar i que haurem d'adaptar-nos a estar entre quatre parets que, on habitualment no hi som. Per saber una mica com afrontar-ho, teníem nosaltres el vicesecretari del Col·legi de Psicòlegs de Catalunya, el senyor Roger Vallescà. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Venen dies difícils, oi?
Sí, de fet ja fa uns quants dies que estan sent bastant difícils, sí, certament.
Perquè, és clar, ens trobem en una situació molt anòmala, no? En la qual la gent no està gens acostumada a haver-se de quedar a casa.
Sí, és una situació absolutament inèdita. Jo crec que ningú de nosaltres, ni tan sols els nostres avis, no havien passat per una situació com aquesta, probablement, i per tant és una situació absolutament nova, indesitjada i, a més, a la qual ens veiem tots forçats. No és una decisió que haguem pres, sinó que és una decisió a la qual ens veiem obligats, no? I això, evidentment, complica encara més les coses.
No és una... Si fos un com els ermitans, no?, d'alguna manera, seria una altra cosa. En aquest cas és una cosa en la qual nosaltres no podem triar.
Exacte. És una bona comparació. De fet, fixa't que quan va començar la crisi aquesta a Canàries, per exemple, que hi va haver un hotel de 5 estrelles, amb piscines i de tot, no?, on van haver de confinar gent, la percepció de la gent, encara que estiguis rodejat d'un hotel de 5 estrelles, en el moment en què et sents forçat, no?, obligat a mantenir-te en un confinament, el significat d'aquella situació canvia totalment, no? Aleshores, podem imaginar-nos com és en el nostre dia a dia, en els nostres domicilis, que no són ni molt menys hotels de 5 estrelles.
Evidentment, és com també hem sentit moltes comparacions, no? També a vegades es parla de que les presons són com hotels on hi ha de tot, etcètera, etcètera, però que el gran problema és que quan estàs allà dins no pots sortir, no et deixen sortir, és una mica la mateixa situació, no?
Exacte. Aquí la cosa important és com definim nosaltres les situacions en les que estem vivint, no? Aleshores, com dèiem, no? Si un hotel de 5 estrelles en el que tu estàs forçat a estar es pot convertir en una mena de presó, doncs imaginem-nos com pot ser en el nostre domicili. Ara bé, això també té el seu revers positiu, no? És a dir, nosaltres de vegades no podem triar quina és la situació que estem vivint, però sí que depèn de com la redefinim, depèn de com l'enfoquem, de com l'enfrontem, podem aconseguir que sigui millor del que podria ser si ho fem malament, no?
Perquè ens sentit... Perdó, sí. Perdó, no, continuï.
No, en aquest sentit penso, no, que aquesta situació, que és una situació forçada, l'hem de poder redefinir també com un acte de solidaritat, un acte d'altruisme que estem fent tots plegats en col·laborar, en protegir la gent que és més vulnerable, no, en col·laborar en que no s'expandeixi el coronavirus, i aquest és un acte que ens ha de servir perquè quan estiguem a casa sentim que estem fent alguna cosa. No és un acte, diríem, de passivitat, sinó que és una acció que estem realitzant amb un determinat propòsit, per descomptat.
Però tot plegat també podria acabar redundant, no?, en que d'aquí 2 setmanes, per dir-ho planament i, evidentment, sense, en el nostre cas, més o menys ho tenim permès, no?, sense rigor científic, però podem acabar tornant-nos tots bojos.
Home, jo crec que dependrà una miqueta de com enfoquem aquesta qüestió, no? I en aquest sentit, també des del Col·legi de Psicologia, hem publicat fa pocs dies una guia amb recomanacions sobre com afrontar psicològicament aquesta temporada, que segurament serà llarga, de la manera millor possible, justament per evitar això, no?, de tenir problemes psicològics. És una situació difícil i ho serà, però depèn de com l'enfrontem, podem aconseguir, diríem, mantenir a ratlla, no?, les dificultats que sorgiran, i depèn de com ens podem realment atabalar i crear problemes psicològics importants.
Quins són els consells per afrontar una mica també aquests dies? Què és el que podem fer perquè no ens acabi caient la casa a sobre?
Doncs mira, coses molt bàsiques, eh? Sobretot, el primer punt és no estar sobreinformat, és a dir, hem d'estar ben informats de la situació que s'està donant, per descomptat, i ho hem de fer a través de mitjans contrastats o de mitjans oficials, però és molt important no sobreinformar-se, no estar tot el dia pendent de les notícies sobre el coronavirus. N'hi ha prou a informar-se un parell de vegades al dia, pel matí i a mitja tarda. A tot estirar 3 vegades al dia és més que suficient. D'altra banda, si no ho fem d'aquesta manera, ens podem realment angoixar moltíssim, no? L'altra recomanació important seria mantenir el contacte social. Avui dia les xarxes, no, l'internet, el telèfon, per descomptat, ens ofereixen múltiples possibilitats de relació social i és molt important no abandonar això, seguir en contacte amb tota la gent que ens envolta. Però, insisteixo, la informació no ha de venir a través de xarxes socials, sinó a través dels mitjans de comunicació oficials o contrastats.
I d'alguna manera és una mica l'actitud amb la qual ens ho agafem, no? També ens pot passar, però, que ens trobem casos, i és parlant directament, com aquell qui diu, parlant en plata, no? Que hi ha gent que no està acostumada a conviure, que viuen junts però que es veuen molt poc, hauran d'afrontar un altre escenari.
Sí, hem de pensar que el conflicte apareixerà, vulguem o no, i serà, perquè serà moltes hores que passarem plegats en un espai reduït i limitat, i per tant el conflicte hi serà. És important que ho tinguem present i que ens hi puguem anticipar, que ens assentem a casa amb la gent que convivim, que avancem, que serà una època llarga i complicada a nivell de convivència, que aprenguem a detectar en quins moments estem dialogables i podem seure i parlar, i en quins moments estem massa excitats o emocionats o de mal humor, i en aquell moment és millor que cadascú tingui el seu espai i es pugui aïllar dintre de la casa, i reservar això, no? Els moments per parlar quan estiguem raonables, i en els moments en què estiguem massa enfadats separem-nos.
Doncs ens tocarà aprendre, reaprendre a conviure una mica, no, també?
Sí, la qual cosa, com deia jo abans, la podem viure com una cosa negativa o també com una cosa positiva, perquè en certa manera també podem recuperar espais de relació que tal vegada s'havien perdut en aquestes èpoques en les que, com deies a l'inici, no, tot és accelerat, no parem de fer coses, no tenim de vegades temps per trobar-nos amb nosaltres mateixos ni amb les nostres famílies i amb els nostres fills, per descomptat.
I les persones, per exemple, que s'han trobat confinades, ens trobem casos, en casos personals, de persones, per exemple, que la seva família es trobava fora, no sé, a una altra comarca, i ells estaven treballant encara i ara no han pogut tornar i es troben sols a casa, persones que viuen soles. Com poden afrontar una situació així?
Doncs en certa manera ho tenen més complicat si estan sols, no? Però seria exactament de la mateixa manera. Regular la informació que rebem, estar connectat socialment, i una altra de molt important que no he dit abans, que és mantenir les rutines diàries. Això és absolutament fonamental. Per fer-nos una idea, perquè quedi gràficament, no? Hem d'imaginar que aquesta situació de confinament no és un cap de setmana etern de 15 dies o d'un mes de durada. No podem comportar-nos com si fos un cap de setmana. Tu en un cap de setmana pots relaxar-te, quedar-te tot el dia mirant la televisió, sèries, pots menjar una miqueta desreguladament, pots descuidar una mica la teva higiene i no passarà res. Però si fem això durant un període llarg de confinament, ens podem arribar a agobiar moltíssim al cap de pocs dies. Per tant, és absolutament fonamental, al marge del que he dit abans, mantenir les rutines diàries a nivell de son, de despertar-se cada dia a l'hora que habitualment ens despertem, de mantenir les rutines d'alimentació, menjar les hores que toca, de mantenir la higiene, de dutxar-nos i de preparar-nos, d'afaitar-nos com si anéssim a sortir al carrer, i també de diferenciar espais de treball, no? I de molta activitat, sobretot al matí, que és l'hora en què habitualment treballem, i després distingir altres espais de descans que haurien de ser a la tarda.
Bé, però hi ha gent també que no té una casa tan gran, no? Que també ens podem trobar amb persones que viuen en 40 metres quadrats o en 30 metres quadrats. Com
sí.
Fem això?
Sí, sí. Doncs insisteixo, cadascú tindrà millors o pitjors condicions. Hi haurà gent que tindrà una casa més gran o un pis més petit, que viurà amb molta gent o amb molt poca, però les recomanacions són exactament les mateixes per tothom. No sobreinformar-se, seguir connectat socialment, mantenir les rutines a totes, no? Sobretot de dilluns a divendres, i mantenir-se ocupat. Hem de ser creatius, hem de buscar coses per fer, perquè si no el nostre cap aleshores sí que ens comença a donar voltes, no? Una altra cosa molt important que podem fer és mantenir l'exercici físic. Si estem molt de temps confinats, acostumem a no moure'ns tant, i aquí és important mantenir rutines d'exercici. S'estan posant en les xarxes molts exercicis diferents que pot fer la gent, ho trobaran fàcilment, i és molt, molt recomanable. Així mateix també és molt recomanable sortir un moment a la finestra, ni que sigui, a prendre el sol una estona, que sembla una tonteria, però també és una cosa que ajuda molt.
Hem d'intentar, doncs, això, convertir el que fem habitualment en un lloc més petit. Entenc que també, encara que sigui, ara hi ha això, amb això del, amb YouTube i les xarxes socials, que es poden buscar exercicis per fer a casa, entenc que l'exercici físic també és important, no?
Sí, sí, exacte, és això que dèiem, és absolutament fonamental. Però a més, insisteixo molt en aquest punt, és ser disciplinats i fer-ho amb unes rutines diàries. És a dir, no és allò de pensar, bueno, què faig ara, no? Sinó organitzar-nos un horari i dir, m'aixecaré a tal hora, faré exercici, em dutxaré, esmorzaré, m'informaré, després aprofitaré per fer tals gestions o teletreball, el qui pugui, després faré tal cosa, tal altra. És a dir, val la pena tenir un horari organitzat, sobretot durant el primer terç del dia, i després en la segona part del dia podem, diríem, com de forma normal ho fem quan arribem a casa i ens podem relaxar i fer altres coses més d'oci. Però és molt, molt, molt important la disciplina i les rutines, no? Sembla mentida, però això ens ajuda molt a organitzar-nos i ens ajuda molt a recuperar la sensació de control que hem perdut per causa d'aquesta situació d'obligatorietat en el confinament.
Clar, ara parlem de 15 dies de confinament, però
sí,
tot apunta que potser seran més. Això,
sí,
com es pot afrontar encara més llarg, això?
Doncs mireu, jo el que recomano, el que recomanem, vaja, és tirar llarg, perquè és molt millor tenir una perspectiva llarga d'un confinament i que després les notícies ens desmenteixin i s'acabi abans del compte, que no pas pensar que això en 15 dies ja estarà i quan arribin aquests 15 dies, si resulta que ens en posen uns quants més, aquells se'ns poden fer francament molt, molt, molt llargs, no? Aleshores, jo crec que la gent hem d'estar predisposats a col·laborar, no?, i a mantenir aquesta actitud d'altruisme i de solidaritat durant el temps que faci falta, i hem de tirar llarg perquè la perspectiva és molt millor tenir-la des d'aquest punt de vista.
En tot cas, el que sí que cal pensar és que segurament hem viscut ara uns dies de molta intensitat, no? La gent amb aquests canvis de rutines, amb tothom molt atent, amb tothom amb una certa, fins i tot, excitació, diríem, de tot el que
sí,
ha estat passant. Hem de baixar una mica les pulsacions, no?, per poder afrontar tots aquests dies?
Sí, exacte, sobretot la gent des de casa, no?, això que dèiem, no?, sobretot baixar el ritme d'informació, essencialment, no?, aquests dies seran complicats, sabem que estem en plena pujada de l'onada de contagis, aleshores les notícies difícilment vagin a ser massa bones, no?, hem d'intentar mantenir-nos una miqueta aïllats també d'aquesta sobreinformació que està a totes hores, no?, aleshores molt, molt important això, ens informem un parell de vegades al dia, durant la resta del temps intentem mantenir-nos distrets i actius.
Doncs, en fi, esperem que tot plegat vagi desenvolupant-se com sembla que està previst, però des del punt de vista general, estem preparats per afrontar? És a dir, ara de cop ens ha arribat una cosa així traumàtica de cop, les conseqüències poden allargar-se més en el temps que fins i tot el propi confinament?
Doncs, malauradament, sí, no? Això és una situació, diríem, una mica extrema, no? I aquestes situacions, doncs, poden tenir dos resultats, bàsicament, no? Pot enfortir a una bona part de la població, de tota aquella que ens en sortim, no? No només a nivell, diríem, físic, quan ens contagiem per una malaltia, generalment, doncs, generem resistències, no? I això ens ajuda a ser més forts. A nivell psicològic passa una mica el mateix. Hi ha moltes persones que sortiran reforçades d'aquesta situació de crisi, però n'hi ha altres que poden sortir doncs tocades, no? I em refereixo no només a la població general, sinó en especial també al sector sanitari, que està enfrontant una situació francament molt difícil, no? Sobretot els que estan en primera línia. I això pot deixar una certa empremta a nivell psicològic que després s'haurà de saber gestionar correctament. Sí, sí.
Perquè, esclar, això ens ha passat a tots. Segur que si ens ho mirem en perspectiva, quan tens una època de molt d'estrès, de moltes coses, d'un patiment... En aquell moment, quan estàs immers, no te n'adones, però en el moment en què pares és quan ho pagues. I, de fet, el sistema sanitari no pot parar, perquè quan s'acabi això vindrà una altra cosa.
Exacte, sí, sí. I aquí haurem d'estar tots molt atents a les necessitats que tinguin els nostres metges i metgesses, no?, i tot el personal sanitari en general, i ajudar-los en tot el que sigui possible. Però no m'oblidaria tampoc d'això altre, no? És a dir, una cosa és totes les dificultats que podem arrossegar després d'una situació d'aquestes, de crisi, però també que sovint aprenem coses, no?, de les situacions de crisi. Jo em quedaria amb això, no?, que també podem treure'n un missatge positiu, tot i que la situació sigui indesitjada i absolutament negativa, però sempre podem aprendre coses i sortir-ne reforçats.
Doncs, Roger Vallescà, vicesecretari del Col·legi de Psicòlegs de Catalunya, moltíssimes gràcies per atendre'ns i esperem que puguem parlar en una altra ocasió, però per anar parlant ja de com afrontar la sortida d'aquesta situació.
Sí, doncs moltes gràcies a vosaltres i només aprofitar per recordar a la gent que si ho vol tenen a la seva disposició la guia a la que jo feia referència abans, no?, de gestió psicològica durant les quarantenes, que la poden trobar a la pàgina web del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Està, diríem, a disposició de tota la ciutadania per descarregar-la.
Doncs queda apuntat, ho posarem també al web a cugat.cat. Que vagi bé.